Dies en Rol.
Avui, més que jugar a bàsquet, hem jugat al joc de les cadires. Aquí present, quan habitualment és a Girona, senyor Jordi Trias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en canvi, els que habitualment són aquí, avui els tenim de viatge a Badalona. Ernest Macià, Xavi Ballesteros, a l'Olímpic de Badalona, bona tarda.
Hola.
No són allà perquè siguin bojos, sinó perquè a 9:15 comença un penya Unix que ha de classificar l'equip badaloní en cas de victòria pel top 16 de l'Eurocup. A veure, informació fresca. Ernest, en marxa no la remodelació, perquè encara n'hi han posat una pedra, sinó la reformulació del projecte del nou Palau Blaugrana.
Doncs sí, perquè ara ja més o menys podem dir, si tu passes per allà a la zona que es tendeix ja a aplanar tot allò, vull dir, el miniestadi ja no existeix, queda poc, per tant, per complir una miqueta amb els objectius, es va una mica enrere, però no massa, i la idea, que al principi s'havia aprovat que fos un Palau Blaugrana de 10.000 espectadors, es començava a parlar 10-12, doncs sembla que aquest any 2020, aquest any que començarà, s'ampliarà i es demanarà per assemblea d'ampliar-se ja cap als 15.000 espectadors.
Caram, una aposta ambiciosa.
Més que res perquè t'adones que tot va cap a pavellons de 15.000 espectadors per un tema d'explotació del pavelló en si, perquè amb 10.000 el marge és el que és i amb 15.000 és una altra història i tots els pavellons de l'Eurolliga tendeixen aquí.
Està clar que la cosa va per aquí. És veritat que en temporades anteriors que el Palau a vegades tenia mitja entrada no hauria tingut ni solta ni volta, però també és veritat, Xavi i Jordi, que aquesta temporada estem veient un Palau regularment molt ple, per no dir totalment ple.
Sí, hi ha hagut molta diferència aquest any. Normalment la imatge que es veu és molt maca, lògicament l'equip hi té molt a veure, s'està jugant un gran bàsquet, la gent té ganes de veure aquests nous jugadors i el nou pavelló ara mateix sembla que és un bon moment per fer-lo, no?
I a més, jo crec que l'aposta del Barça no és a curt termini, no és només aquesta temporada. Per tant, el que estan fent, a banda de que hi hagi aquest pavelló, és que es vol apostar pel bàsquet i que es vol apostar per grans formats. Grans formats vol dir que no només sigui bàsquet, que es puguin fer, si la Rosalía ha de cantar una altra vegada, doncs que pugui anar en el nou Palau, no? Dic això com el negoci, no?
És el que deia l'Ernest, l'explotació més enllà de l'activitat esportiva, imagino.
I a part, tu fixa't, per exemple, en l'estadi Johan Cruyff, és a dir, amb la mateixa competició, el futbol femení, per exemple, dupliquen l'assistència de gent,
sent
fora de Barcelona.
I el Barça B també.
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 I a més, això aprofito ara per dir molt ràpid que un dels problemes que hi ha hagut fins ara en el Palau Blaugrana és que la gent que té els seients de fa molts anys són molt barats i molts és gent gran, que no passa res que sigui gent gran, però moltes vegades no hi van i no alliberen el carnet perquè, com que són barats, pràcticament no els donen res. En el nou Palau segur que hi ha una fórmula perquè sempre es pugui veure ple, no?
Bé, doncs una altra conseqüència de l'efecte Mirotić i, en general, d'aquest equipàs que ha construït el Barça aquesta temporada. Parlant del Palau, de l'actual, d'aquest Palau vellet però encantador que encara tenim, divendres a les 9, Barça-Panathinaikos. Torna a Tyrese Rice i em diu l'Ernest, i compta que torna afinadet.
Home, bé, he de fer 41 punts amb l'Olympiacos, no?, la setmana passada, i se sent protagonista, i és d'aquells jugadors que s'hi senten que tenen l'equip darrere. Bé, no és ell sol, ja Calates també l'equip i tal, però jo crec que ara sí que ell se sent molt protagonista, només has de mirar els tiros que fa a cada partit, doncs és un jugador imprevisiblement bo.
Sí. A més aquí vindrà motivat. La seva sortida no li va agradar gens, és un jugador amb molt talent i no m'estranyaria que fes un gran partit, esperem que no sigui així, però és un jugador amb molt talent i ve, per dir-ho d'alguna manera, com enfadat, jo crec.
L'aspiració final, el gaudi d'aquest any a l'Eurolliga pel que fa al Barça, més enllà de l'aspiració final de guanyar-la o no, és que els últims anys recordo com una agonia, ai, que ens eliminen. Aquest any pots permetre jugar els partits, que te'n fotin un de 29 i no passi res. És un panorama completament diferent.
Clar, aquest any sens dubte ha canviat el panorama, perquè el Barça, com qualsevol equip, pot jugar malament, però sempre ara dona la sensació de que realment tens un fons d'armari, qualitat dels jugadors, caràcter competitiu més alt que els de les últimes temporades. O sigui que al final, si tu saps que per qualitat vas per davant normalment en tots els partits, tot és molt més senzill, no?
Crec que he tallat el Xavi Ballesteros, que volia dir alguna cosa de Tyrese Rice.
No, jo volia dir dues coses. Una, Tyrese Rice, que estic molt d'acord amb el Jordi Trias, que no va tenir la sortida que volia, i 22, que per fer 41 punts vol dir que tens la llicència per llançar molt. De notar molt també, però de llançar molt. I amb això que deies de que el Barça té coixí i té fons d'armari, estic d'acord, estic totalment d'acord, sí. Però és que el Barça perd de 29 i el següent jornada guanya el camp del Quimqui, que no havia perdut cap partit a casa, o sigui, encara no han encadenat mai el Barça dos desfetes, que esperem que no passi mai, però també ho haurem de veure què passa, no?
Sí. És clar, el CSKA va ser una sorpresa per tots, jo crec que ningú esperava que poguessin perdre, sí, però de tants punts va ser una sorpresa.
Es van desencadar una sèrie de casualitats, sí. I a part que potser el Barça venia de jugar molt bé, el CSKA no gaire, no diré que infravaloris el rival perquè no, però és possible que si haguéssim anat amb la mateixa actitud que els últims partits, potser perden, però de 29 és difícil. Però bé, és com a la NBA, no? Com més partits vagis afegint, com més, per exemple, la Penya, no?, que jugarà d'aquí poques jornades aquí amb el Barça, ja haurà portat tants partits llavors com en tota la temporada passada a casa. És a dir, cada vegada hi ha més partits, amb la qual cosa la derrota perd pes relatiu. És a dir, a l'haver-hi més partits, perdre un partit doncs té un valor inferior. Per tant, és igual perdre 29 o que de 52 si els següents els guanyes.
Sí, el millor que pot passar per un jugador quan té una derrota dura és tenir el partit el més ràpid possible. És la millor manera de treure't aquesta espina i aquesta mala sensació.
Bé, doncs el Barça, que com sabeu és segon de l'Eurolliga, només amb una victòria menys que l'Efes, el líder de la competició, que viu una temporada plàcida de moment. Deixeu-me tocar dos noms propis. El primer, Pier Oriola, un dels capitans del Barça de bàsquet, que ha assistit aquest matí a un acte de la Fundació Ricky Rubio, que lluita, com sabeu, contra el càncer, on també hi era el Jordi Trias, el Roger Grimau, vaja, tot de cracs. Doncs bé, a Pier Oriola li han preguntat per la convivència amb Mirotić.
Entrar amb ell cada dia, defensar-lo, compartir, no, aquesta posició ell i jo, doncs al final jo crec que ell em fa molt millor a mi i jo en algunes coses també el faig millor, no? Evidentment, jo crec que els dos doncs millorem en el dia a dia i es veu reflectit després a la pista. Evidentment és un grandíssim jugador, és una putada, perdó per l'expressió, però tenir-lo a la mateixa posició, però també és un luxe, no? Poder-lo disfrutar a l'equip i tenir-lo com a company.
Un Pier Oriola que ell mateix explicava que es va trobant millor a poc, va començar la temporada d'aquella manera, producte segurament de no haver fet la pretemporada per la seva participació, a més amb molt d'èxit al Mundial, i que a poc es va endollant el projecte d'aquesta temporada, eh?
Sí, a més, ell té un joc que crec que jugadors com Eurtel, com Pau Ribas, que ara ha tornat, que ja els últims partits es va veure la connexió que tenia amb ell, que són jugadors que el pick and roll el juguen molt bé i la doblen amb ell. I en Pierre és molt bo jugant sense pilota, i aquests espais que està sol i que hi ha ajudes que, bueno, doncs que no et veuen, ara aniran arribant, perquè el Barça aquest any té molta qualitat, però sobretot individual d'un contra un, i això jo penso que ell potser l'ha perjudicat una mica, però Pierre és un jugador amb caràcter, que és un jugador ADN a Barça, clarament, i tot i que és veritat que la llàstima que tingui un gran jugador com en Mirotić la seva posició pel tema minuts, però segur que al final es troba a gust en el seu lloc, no?
El Pierre l'altre dia ens deia al Tot Gira que, ostres, cada vegada que surto a pista els rivals fan bons parcials, no? I està com desanimat en aquest punt de la temporada, però és tan important un jugador com el Pierre, com ho era el Roger Grimau al seu temps, que també ens havia dit, ostres, és que jo sóc el més dolent de la plantilla, sí, esclar, però quina plantilla, no? La mala notícia és que tu siguis el millor del partit, com l'any passat passava, que el Pierre era el millor d'alguns partits. Ell no és el seu paper és cohesionar l'equip, portar quan hagi de portar i sobretot doncs connectar també amb la gent del Palau, i la gent, jo crec, del Palau, crec que a part de tenir Mirotić i Delaney i històries, és vital tenir un jugador català com ell, que és un bon jugador i que sí, pot aportar moltíssim des de fora. A veure, ha estat campió mundial amb un paper, vull dir, no és que no jugués minuts.
No, ell va ser titular a la final.
Doncs ja està.
Sí, sí. És un jugador molt aprofitable, ADN a Barça, a l'aficionat vol veure jugadors d'aquest perfil, i bueno, des de que ha fitxat pel Barça globalment, jo penso que és per estar content perquè ha tingut grans partits. Tot i ara la falta de confiança actual.
Té carisma, no? Que això no s'entrena ni sí, es pot comprar, no? I a banda d'això, si es defineix clarament quin és el seu rol, ell el que ha de ser és el millor en aquest rol que té en aquest Barça, no? Si ho sap fer, jo crec que és un jugador clau.
Jugui 30 minuts o 5, faci 20 punts o cap, al tot costa som oriolistes a mort. Un altre nom propi, el Xavi Ballesteros ens ha passat un document de veu d'una entrevista que ha fet a Aleix Font, jugador format al Barça, que va marxar cedit al Bamberg al principi de la temporada, però que se'l van fumar, així de clar, i ara mateix juga a l'Obradoiro. I dic juga perquè ara sí que juga i no com al Bamberg. Aquesta és la reflexió que feia de la seva experiència alemanya.
Em donava la impressió que era una molt bona opció, un projecte que volien que formés part, però clar, el Barça deia que era una sessió només d'un any. Vaig anar allà i pues, al principi, les dues o tres primeres setmanes, tot superbé, part important de l'equip, l'entrenador dipositar confiança, però de cop i volta, això, tres setmanes entrada de la pretemporada, em diuen que s'han equivocat a la confecció de l'equip, que, bueno, que pensen que no tindré cabuda i que, bueno, que han de poder fitxar jugador americà perquè tenen unes mancances que jo no els hi puc suplir, però que a mi sóc com l'escollit per sacrificar, perquè les altres persones que creuen que són el problema són alemanys, i com que ja tenen els cupos de sis alemanys obligatoris, doncs van dir, doncs mira, et toca a tu, i com també Barça et paga molta part del contracte, tal, doncs tampoc és tan difícil de fer fora. Almenys jo agraeixo molt que m'ho diguessin i que no em tinguessin allà perdent l'any.
Sí, és clar, mira, com a mínim agraint la sinceritat, però vaja, el bunyolet ja estava fet. Per al·lusions, Xavi, aquesta entrevista que publicaràs aviat a l'Esportiu,
sí,
d'un jugador que prometia molt i que, bé, de moment s'ha encallat i està intentant renéixer.
Sí, jo el que demano és aquesta entrevista sobre l'Esportiu el divendres, però més enllà del fet de que sigui l'Esportiu o de que jo crec que és un jugador que és molt intel·ligent i que fa reflexions que jo crec que serveixen per tots els joves que surten ara. Sí. Parla també de Bolmaro i de Sergi Martínez, que tothom està parlant, diu, i en l'entrevista diu, jo estava com ells l'any passat, estic a l'Obradoiro. Diu, jo estava al Barça i la temperatura del pavelló era a 25 graus i el gimnàs era només nostre. A l'Obradoiro ho fem amb les noies, amb les dones que van al gimnàs. Per tant, moltes reflexions de futur i de present que jo crec que serviran molt també per aquesta gent que surt del Barça i veu la realitat, no?
Sí, jo he tingut la sort de compartir un any amb l'Aleix, el del Barça B, i el que diu de Sant Xavi és totalment apropiat, no? Ell és un jugador molt intel·ligent, una persona que estava moltes hores estudiant, molt culta, fent reflexions molt lògiques, i és cert que ara Bamberg ha tingut un desencant, però al final aquí podríem dir el clàssic cas de que es tanca una finestra sobre una porta, perquè el joc de l'Obradoiro, que hi ha molt bloqueig indirecte per un tirador com ell, crec que li pot beneficiar molt.
Doncs esperem que l'Aleix Font li vagi molt bé a Galícia. De moment, com diem, està trobant els minuts que no va tenir a Alemanya. Acabo, Jordi, amb pregunta directa a tu, de Gironí a Girona. L'Uni va presentar ahir Sonia Petrovic, que ja fa temps que corre per Girona, però que estava lesionada, ara ja està apta per jugar, i parlant d'ella com una de les millors jugadores d'Europa, vaja, un reforç de luxe.
Sí, jo tinc ganes de veure-la en acció en directe, perquè a Girona tothom parla molt d'ella, a més la Laia Palau des del primer minut, que és una jugadora que lògicament sap molt de bàsquet, i ha parlat d'ella com la millor jugadora, bueno, la Messi del bàsquet.
Carai.
Sí, sí, va dir aquestes declaracions, o sigui que esperem, doncs, que no sé si serà la Messi, però tothom té moltes ganes, i jo el primer, perquè és un reforç que ara mateix fa falta, que l'Uni, doncs, bueno, així s'agafarà més regularitat.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Jordi Trias, gràcies, i gràcies per venir aquí en persona.
Un plaer.
Xavi Ballesteros, gràcies.
A tu.
Ernest, de seguida tornem amb tu a Badalona quan comenci el Penya Únics, d'acord?
Aquí estarem, fins ara.